Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 4 de novembre de 2023. El sol ja ha sortit fa cosa de 40 minuts a l'horitzó de Cadaqués, en un dia que hem de tenir llum de sol, de dia, fins poc després de 3 quarts de 6 de la tarda. Poc abans, de 3 quarts de 6 de la tarda, hora de la posta al Canà. De seguida, Martí Oliveres, amb la previsió del temps. Portem 48 hores pendents de les ventades, dels efectes que poden tenir. Avui, compte que encara poden ser intenses. En principi no tant com en les últimes 48 hores, però en tot cas precaució, perquè sabem, estem en cap de setmana, hi ha més mobilitat, hi ha sortides a la natura, especialment alerta amb el mar, que avui ens diu el Martí que pot deixar onades de forma generalitzada a tota la costa de 2 metres i mig. De seguida ens ho amplia el Martí. Un dissabte que immediatament us donarem també el menú de l'actualitat, especialment centrada en les negociacions d'investidura entre Junts per Catalunya i el PSOE, que han passat de ser d'imminent acord a una mena d'estand-by inquietant mentre creix l'oposició de forces diverses sobre l'entesa. D'una banda, ahir ho vam veure, el poder judicial, que sí que es mou, ho vam veure ahir amb l'arribada a judici del cas Judas del CDR. El poder policial també es mou, entregant abans de temps conclusions sobre la implicació de Marta Rovira al Tsunami Democràtic, el mateix dia que s'acordava el pacte entre Esquerra i el PSOE, i moviments també al carrer, alentades, evidentment, pel PP i per Vox. Ahir al vespre, una protesta va haver de ser continguda policialment a les portes de la seu del PSOE a Madrid. Demà ha convocat un altre al PP a València, i dilluns n'hi ha més previstes tant a la seu socialista de Madrid com a la de Barcelona. Però abans que us actualitzem com està aquesta situació, la del Ferrari Land de la investidura, que tant accelera com s'atura, una informació que ens deixa a les últimes hores. Aquesta nit passada, al filo de la medianoche, que li agradava dir, ha mort José María Carrascal, periodista símbol de la televisió espanyola dels anys 90, un renovador del gènere dels noticiaris, que va morir ahir a l'edat de 92 anys a Madrid. Hi haurà una generació que no el coneixerà, o diverses generacions, però José María Carrascal va ser un autèntic símbol i una celebrity absoluta en l'Espanya dels 90. Va ser un prestigiós corresponsal als Estats Units i Alemanya, abans de sortir a la tele. Allà va ser testimoni de la caiguda del mur de Berlín, de l'arribada de l'home a la lluna, del Watergate. També va ser l'únic espanyol que va entrevistar, mentre exercia el seu càrrec, el president Ronald Reagan. Però, òbviament, com passa sempre, la faceta més popular de Carrascal i que el converteix en aquesta icona dels 90 va ser quan, amb l'entrada de les televisions privades a Espanya, Antena 3 el va convertir en el presentador, el seu anchorman, com en diuen als Estats Units, de l'informatiu nocturn, que de fet cada cop era més nocturn, que gairebé era de matinada. Allà hi va aplicar un canvi d'estil que havia mamat als Estats Units. Feia informatius, com no s'havia vist aquí, recolzant-se a la taula o asseient-se a vegades a la taula, a vegades dret, a vegades assegut. Alguns dies anava amb americana, d'altres no. Depèn de la importància de les notícies. Va importar l'editorial dins l'informatiu, que el va convertir en un dels primers informatius d'autor. I, de fet, fa gairebé 10 anys ens deia en aquest programa, el Via Lliure, que aquesta idea de l'informatiu d'autor és el motiu pel qual el van acabar fent fora d'Antena 3.
Lo que a mí me dijeron fue que esto yo daba unas noticias que no daban los otros informativos de la cadena a las 3 y a las 9, en fin, que yo iba mucho por libre, que yo iba por libre. Y usaron otra palabra también un poco rarilla, homogeneizar los informativos.
Caramba.
Y se ve que yo no encajaba en esa homogeneización, lo cual estoy muy orgulloso.
Però el que el va fer immensament popular a Carrascal, segurament un dels símbols, insisteixo, de la televisió espanyola dels 90, van ser dues coses. O tres, si m'estireu. Una, el to de veu, que ara sentíem, tan peculiar que va ser pedrera de centenars o milers d'imitadors a tot Espanya.
La famosa bofetada de Glenn Ford a Rita Hayworth en la pel·lícula Hilda. una bofetada más o menos así le ha dado hoy Jordi Pujol a Felipe González.
Fixeu-vos, la manera d'explicar-se, memorable, insuperable, la imitació que en feia, de fet, l'Alfons Arús en aquella època de la tele espanyola. Dos, les corbates de Carrascal, de coloraines, molt abans que arribés Xavier Salamartín a les vides mediàtiques de tots. Carrascal va importar corbates de colors a la televisió que els van convertir en el, diguem-ne, el seu signe d'extravagància. I tres, en una Espanya que amb prou feines als 90 sabia expressar-se en castellà, ell feia una classe cada nit de lectura de la premsa estrangera, quan aquí pràcticament semblava que no li interessava a ningú. Ell treia a lluir el seu anglès, el seu alemany o fins i tot el seu francès, evidentment amb el seu estil i amb el seu accent, però era una mostra d'avançament als seus temps que va fer conèixer a la població espanyola capçaleres com el Herald Tribune o el Frankfurter Allgemeine, que semblava que en aquella mena d'Espanya importaven més aviat poc. En tot cas, aquesta nit ha mort als 92 anys José María Carrascal, símbol d'una època que mica en mica ja va desapareixent. Vinga, va, que passen 5 minuts de les 8, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents dels moviments polítics en un cap de setmana decisiu per desencallar la investidura de Pedro Sánchez. Ahir Junts va refredar l'acord amb el PSOE, que semblava imminent, per l'abast de la llei d'amnistia. Tots dos partits continuen negociant a distància després que ahir el número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, marxés de Brussel·les.
Mentre es negocia l'amnistia, s'intensifica la reacció en molts àmbits, però especialment el judicial, contra l'independentisme. Ahir van tenir dos mostres. La Guàrdia Civil va assenyalar ahir la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, com a coordinadora del Tsunami Democràtic, i en paral·lel l'Audiència Nacional va anunciar que envia a judici 12 membres del CDR acusats de terrorisme.
Mentrestant, Israel s'acarnissa amb la població civil a Gaza, on ja hi ha més de 9.000 morts. Ahir va bombardejar convois d'ambulàncies. Netanyahu alega que hi anaven membres de Hamas, però l'organització palestina ho nega. L'exèrcit també va atacar l'hospital de Shifa i una escola. Israel rebutja l'alto al foc mentre no s'alliberin els hostatges.
I pendents també de les conseqüències de la borrasca Kiran, de fort vent i de fort onatge, i del nou temporal Domingo. El 112 ha rebut un miler d'avisos en les últimes hores, sobretot al barcelonès, al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, amb un episodi que ha fet caure arbres, ha afectat platges del litoral i a Barcelona ha tombat part del mur de la platja de la Nova Marmella.
I ha mort als 92 anys el periodista madrileny José María Carrascal, una de les grans cares de la televisió de la dècada dels 90, presentador dels telenotícies d'Antena 3. També va ser corresponsal a Alemanya i als Estats Units i va escriure una vintena de llibres.
Esports, el Barça recupera Pedri després de dos mesos per jugar aquesta nit a Noeta, obligat a guanyar la Reial Societat per no quedar despenjat de la Lliga. Els blaugrana poden recuperar la tercera posició després de la derrota ahir de l'Atlètic de Madrid a Les Palmes 2-1. El Girona es posarà líder si puntua el Sadar contra l'Osasuna. A partir de les dues, a segona, empat desafortunat de l'Espanyol a casa contra l'Eibar, 2-2 amb gol en pròpia porta al minut 97 i victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 80-72 al Palau contra el Panathinaikos.
I pel que fa al temps, avui continuarà fent vent, tot i que no ho farà amb tanta força com els últims dies. També es mantindrà el temporal de mar i el cel estarà força tapat amb alguns ruixats poc importants.
Ara són les 8 i 8 minuts. Dèiem, el Ferrari Land de la investidura, mentre semblava que hi havia un acord gairebé imminent, Junts refreda ara les expectatives de l'entesa amb el PSOE i avisa que venen dies de molta pressió. Arribava la castanyada i semblava que hi havia un acord gairebé imminent entre les forces independentistes i Pedro Sánchez per la investidura, que podia fins i tot produir-se la setmana que ve, en dies més pròxims, però en les últimes hores, malgrat l'acord entre Esquerra i el PSOE, l'acord amb Junts sembla una mica més difícil. Han de continuar negociant el cap de setmana, tot i que hi ha moltes informacions que apunten que no hauria de passar res aquest cap de setmana per part dels dos cantons, per intentar en tot cas arribar a una entesa que de moment es fa esperar. En les últimes 48 hores, Carles Puigdemont ha passat de tenir preparada una sala de conferències a Brussel·les per comparèixer i explicar l'acord amb el PSOE a frenar un pacte que semblava imminent. I de l'altra banda, Santos Cerdán, número 3 dels socialistes, que es va fer la fotografia amb Puigdemont, ha passat de viatjar a Brussel·les, a la capital comunitària, dijous a la tarda, per segellar in situ la firma amb Puigdemont, a girar cua ahir al vespre, ja va aterrar a Madrid i, per tant, a partir d'ara continuen les negociacions via telemàtica. Els dos partits deixen clar, per tant, que a hores d'ara el pacte és complicat que es produeixi durant el cap de setmana, avui o demà, però diuen que es dedicaran amb cos i ànima a les negociacions per aconseguir-ho. A Brussel·les, Puigdemont no és l'únic negociador, hem de dir. Per part de Junts també hi ha el secretari general Jordi Turull, també Míriam Nogueras, portaveu del Congrés, són les persones clau que estaran tancades tot el cap de setmana per mirar d'aconseguir el pacte. Turull, per cert, que ahir advertia en una carta a la direcció del partit que va criticar l'acord entre Esquerra i el PSOE, diu que els republicans no han aconseguit tantes coses com sembla, però en tot cas avisava els seus que ara venen hores i dies de molta pressió. La gran pregunta és, què estan callant les negociacions entre els dos partits? Doncs bé, sembla que és bàsicament el perímetre de la llei d'amnistia, l'abast de a qui afectaria l'amnistia. Els de Carles Puigdemont volen que dins el text hi entrin també casos de persones que consideren que estan investigades o acusades pel fet de ser independentistes, en referent sobretot a l'operació Volhov, que afecta, entre d'altres, el cap de l'oficina del president Puigdemont, Josep Alai, o l'advocat Gonzalo Boye. Està seguint de prop totes aquestes converses el nostre corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar. Lluís, bon dia.
Bon dia. Han estat 48 hores frenètiques a Brussel·les, on ha circulat moltíssima informació i a vegades confusa. Però anem a pams per dibuixar què és el que ha passat. Dijous al matí, Puigdemont reunia l'executiva del partit a Brussel·les i ho tenia tot llest per comparèixer i explicar un acord. La prova és que el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, va arribar dijous al vespre a la capital comunitària per segellar la firma. Ara bé, tot es comença a torçar amb el pacte del PSOE amb Esquerra, que agafa Junts fora de joc. Amb Cerdán a la capital comunitària, ahir fons de la negociació ja refreden la possibilitat d'un acord imminent i totes dues parts expliquen que les culles tant la llei d'amnistia. Junts no vol deixar ningú enrere i admet discrepàncies polítiques. En canvi, fons de les files socialistes expliquen que es tracta d'un text molt tècnic, que necessita revisió jurídica constant i que això allarga els temps. La prova que l'acord no és imminent és que ahir, tot i coincidir a Brussel·les, no hi ha cap trobada presencial i els dos equips negociadors es limiten a intercanviar-se documents de manera telemàtica i trucades telefòniques. Al final, admeten que hi ha voluntat d'acord, que es va avançant, però els temps ja són diferents i veient que tot és més complex, Santos Cerdán gira cua ahir al vespre cap a Madrid per continuar les negociacions aquest cap de setmana per via telemàtica.
Avui és interessant, gràcies Lluís, veure davant d'aquest impàs de les negociacions, aquesta manera d'estand-by, la lectura que en fa una part de la premsa avui. És que tot i dilatar-se, l'acord hauria d'acabar arribant. El País, el principal article de la secció de política, que signen diversos redactors, apunta que, malgrat la situació difícil d'aquests moments, el govern espanyol segueix confiant que podrà tirar endavant la investidura i, de fet, hi afegeix que els missatges que arriben tant del PSOE com dels partits independentistes no fan pensar en el trencament, sinó més aviat en un retard de l'acord. I també apunta el diari que la negociació es podria estirar fins dilluns o dimarts. Això sí, afegeix el diari que el gran risc és que el pas del temps pugui allunyar l'acord per la pressió que hi pot haver tant per part de l'oposició, PP i Vox, que ara de seguida ho repassarem, com també dels independentistes més escurats. A La Vanguardia, Isabel García Pagán subratlla que aquesta aturada en el procés de negociació és fruit, bàsicament, de la competència entre independentistes, que desajusta la coreografia del PSOE, i el director de La Vanguardia, Jordi Juan, cita clarament la desconfiança que hi ha entre socialistes i Junts, que és molt gran, i que admet que la confiança entre Esquerra i el PSOE sí que existeix, és més gran. Desconfiança és una paraula que també subratlla José Antic al Nacional.cat, que apunta que la confiança s'ha trencat aquesta setmana, en especial dijous, titllant el PSOE de voler ser massa espavilat, volent tancar un acord que de moment Puigdemont no pot explicar i que no està del tot convençut. I aquí és on assenyala Félix Bolaños com l'artífex d'aquest trencament de confiança entre els partits. Diu que no hi haurà acord els pròxims dies perquè les condicions no es donen i, de fet, no s'alvira per enlloc que la investidura pugui ser aquesta pròxima setmana. Mentre no es desencallen, en tot cas, les converses amb Junts, el PSOE ha acabat frenant els plans que passaven per tenir ahir mateix la data d'investidura i la publicació de la llei d'amnistia. Ara s'obre una mena de parèntesi a l'espera del que passi a Brussel·les. Això sí, la consulta a la militància socialista, que us explicàvem la setmana passada, continua avançant, perquè avui és el dia que es pot votar presencialment i els resultats es coneixen demà. Jordi Armenteres, Madrid, bon dia.
Sí, bon dia. Els militants han votat tota la setmana telemàticament. Avui és l'únic dia que es pot fer amb urna a les diferents seus del partit. La direcció del partit n'espera un aval majoritari i sense contestació interna. I amb tota aquesta situació, el Congrés, stand-by amb els anuncis de dates, el que s'esperava que passés ahir, Això sí, va haver un moviment per habilitar tots els dies del mes per la investidura. Això inclou caps de setmana i festius. Dijous que ve, que és festiu a Madrid, que és l'Almudena. Moviment preventiu per poder celebrar plens quan sigui.
Gràcies, Armen. I els comuns també fan aquests dies una consulta a la militància sobre l'acord de sumar amb el PSOE. Ho fan en una votació telemàtica que comença o va començar ahir al vespre i que s'allargarà fins dilluns a la mitjanit. Mentrestant, ja hi ha qui ha donat el vistiplau a l'acord amb els socialistes, són les bases d'Esquerra Republicana. Han avalat el pacte un 89% dels vots. En una consulta no ha participat gairebé la meitat dels militants, un 44%. I mentre arriben aquests avals, en tot cas de les diverses bases, tant el PSOE com Esquerra van tirant milles i ja pensen en com s'han d'aplicar els acords als quals ells han arribat. Un d'ells, la figura del mediador, important també la negociació amb Puigdemont. Socialistes i republicans diu que ja tenen dos noms, dos al cap, que podrien definir aquest, que podrien tenir aquest rol d'intermediació entre els dos partits o dels dos governs. De moment no en sabem els noms, aquests dos, però sí el perfil. Serien persones que formen, Adrià Santasusagna, part d'entitats i institucions d'àmbit internacional.
El concepte de mediador fa temps que volta entre les reclamacions dels partits independentistes, sobretot dins de Junts. De moment, Esquerra i el PSOE ja han pactat la figura i han concretat en quins termes actuarà. El terme del mediador es reconverteix en un facilitador o un verificador. És a dir, no es dedicarà a intentar posar d'acord les dues parts, sinó a generar espais de confiança i, en cas que s'arribi a acords, vigilar que es compleixin en els termes pactats. Esquerra i el PSOE fa temps que s'han anat intercanviant llistes de noms i n'hi ha dos que els partits veuen amb bons ulls. Són persones que tenen una institució al darrere i que formen part d'una entitat internacional de reconeixement mundial. Ara bé, a on estaria lligat aquest rol? No seria la taula de diàleg entre governs, sinó una taula de nova creació, una taula entre partits en què aquí sí hi haurà aquest facilitador i verificador. Aquesta és la figura pactada amb Esquerra, però recordem que Junts també l'ha pactat amb el PSOE. De moment, però, desconeixem en quins termes l'han acordat.
Gràcies, Adrià. Davant de tot plegat, la rèplica, tant política com al carrer, ve del Partit Popular, que insisteix que els partits independentistes estan rebent un tracte de favor per part de Pedro Sánchez, i lamenten, diuen, que Catalunya s'emporti la condonació milionària del deute, cosa que també afecta la resta de comunitats autònomes, però això no ho diuen, mentre la resta de, en fi, de comunitats, diuen, s'ho miren a distància. La secretària general del partit, Cuca Gamarra, parla directament de corrupció.
Y mientras los españoles pagan sus hipotecas, tienen que ver cómo aquel que perdió las elecciones está dispuesto a condonar una deuda de 15.000 millones de euros que pagaremos el resto de los españoles en base a impuestos.
I amb declaracions que cada cop augmenten en pressió de l'oposició, és cert que s'esperen dies de tensió, com deia Turull. De fet, una mostra va haver-hi ahir al vespre amb una manifestació convocada a través de xarxes socials que va acabar avalant alguna part de Vox. Ahir van aconseguir concentrar unes 200 persones davant la seu del PSOE a Ferraz, a Madrid, per protestar contra la futura llei d'amnistia.
El peor gobierno en 100 años!
Sentíem aquests crits allà al mig, eh? Viva Franco, durant la concentració a les portes de la seu del PSOE. Crítiques també cap al govern de Pedro Sánchez. Una protesta que va acabar amb un detingut per intentar saltar-se el cordó policial que es va col·locar just abans de l'entrada de Ferraz. Una convocatòria que tenia el suport d'organitzacions contràries al nacionalisme català, com per exemple el grup d'ultradreta espanyola Dolça Catalunya. De fet, durant tot el mes hi ha previstes mobilitzacions contra l'amnistia i contra Pedro Sánchez. El PP n'ha convocat, per exemple, demà una a València, a la qual hi anirà Alberto Núñez Feijóo, i n'hi ha una altra prevista a Madrid d'aquí dues setmanes. Però també n'han convocat aquest dilluns tant a la seu del PSOE a Ferraz com a la seu del PSC al carrer Pallars, a Barcelona, una convocatòria que s'està fent també a través de xarxes socials. I més enllà de les crítiques al PP, que continua intentant trencar la disciplina de vot dels diputats socialistes, descontents amb Pedro Sánchez, la número 2 dels populars a Castella-La Mancha, Carolina Agudo, fins i tot s'ha ofert a pagar les multes dels díscols.
Yo misma me ofrezco voluntaria para pagarle a Sergio Gutiérrez esos 600 euros por saltarse la disciplina de voto. Vote en conciencia con España y en conciencia con los castellano-manchegos. Si es por esos 600 euros, yo se los pago, porque más caro nos va a salir el precio que vamos a tener que pagar por el peaje de Sánchez.
Una altra crida, per tant, del transfuguisme dins el Partit Socialista, maniobra que ja es va veure durant l'intent d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo. I una altra de les concessions que han esgarrapat, en aquest cas a Esquerra Republicana, del pacte amb els socialistes és el traspàs de Rodalies. Se n'ha parlat en les últimes hores. La Generalitat admet que costarà anys fer-lo efectiu, que la millora del servei, per tant, no s'aconseguirà d'un dia per l'altre, però la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, reconeixia ahir, o deia, que és el traspàs més gran cap a Catalunya des dels Mossos.
L'acord és molt bo i, per tant, n'estic convençuda que falta diguem-ne, altres grups polítics, òbviament, però n'estic convençuda que sortirà. I crec que això és inqüestionable, és l'acord de traspàs de sobirania més important després de l'últim que es va fer important com els Mossos d'Esquadra.
L'acord pel traspàs de Rodalies, que inclou bàsicament alguns trams de la R1, R2, R3 i R4, en concret s'especifica com a mínim els pròxims 4 anys Catalunya ha d'assumir la titularitat i la gestió de l'R1 entre Sant Adrià de Besòs i Maçanet-Massanes, a l'R2 sud de Barcelona, Sant Vicenç de Calders, l'R3 des de Montcada fins a Puigcerdà i l'R4 en un petit tram que va del Papiol a l'Hospital. I encara un apunt més de les negociacions. El PSOE, a banda d'Esquerra Republicana, ha aconseguit també tancar un altre front que tenia obert per la investidura. És la del BNG, el Bloc Nacionalista Gallec. Per aconseguir el vot de l'únic diputat del BNG, ha posat sobre la taula millores en el finançament, infraestructures i polítiques socials a Galícia. Acord i millores que el BNG pensa rendibilitzar de cara a les eleccions que arriben l'any que ve. Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. El BNG dirà sí a Pedro Sánchez gràcies a un pacte que promet fer realitat una antiga reivindicació, la creació d'un servei de Rodalies gallec, la posada en marxa de noves línies, rebaixes de peatges i del deute, equivalent al que s'ha pactat per Catalunya. La portaveu estatal del BNG, Ana Pontón, diu que aquest acord evidencia el paper decisiu del seu partit.
Estamos ante un acuerdo que demostra que a fuerza que le da valor a Galicia e o BNG, que demostra a importancia de ter unha forza política que as mans libres para poder defender os intereses sin dependencia de Madrid.
El sí dels gallecs contrasta amb la indefinició dels nacionalistes bascos. Des del PNB diuen que l'acord encara és lluny, es negocien assumptes fiscals. Per part del PSOE, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, i damunt la taula aspectes delicats, com el traspàs de la Seguretat Social, entre d'altres.
Coincidint amb les negociacions per l'amnistia i per la investidura, hem vist abans la protesta política i també al carrer a través de mobilitzacions diverses. Atenció a l'ofensiva judicial de les últimes hores també contra l'independentisme, que hi ha bona part de la premsa, ja no només a Catalunya, sinó també des de Madrid, que diuen que no és una casualitat el que ha passat. Per una banda, l'Audiència Nacional ha estat protagonista, en aquest cas, de dos moviments, són dos que esquitxen el procés, un en relació amb el tsunami democràtic i l'altre amb el CDR. En el primer front, el del tsunami, la Guàrdia Civil va entregar ahir a l'Audiència un informe que situa Marta Rovira com la màxima coordinadora del tsunami. Els detalls d'aquesta investigació els té des de Madrid Arnau Mañé. Arnau, bon dia.
Bon dia, és un informe de més de 200 pàgines on la Guàrdia Civil repassa la relació de 9 persones amb les mobilitzacions post-sentències. Entre d'altres hi ha Xavier Vendrell, Oriol Soler o Rubén Wagensberg. De la secretària general d'Esquerra diu que coordinava algunes accions del tsunami democràtic i que, de fet, les coneixia abans que es fessin públiques. Segons la Guàrdia Civil, Marta Rovira feia servir el pseudònim Matagalls i feia d'enllaç entre l'organització i la direcció d'Esquerra. Fins i tot assegura que reclutava gent per les protestes. Aquest document, casualitat o no, es va presentar a l'Audiència Nacional dijous, el mateix dia que Esquerra i el PSOE anunciaven l'acord per l'amnistia. Això, tot i que la Guàrdia Civil, just la setmana passada, va demanar un mes de marge per presentar l'informe final.
Important això que diu l'Arnau. Fa una setmana la Guàrdia Civil demanava un mes per poder, en fi, recollir tota la informació i presentar el cas amb tots els plecs a l'Audiència Nacional. I, curiosament, no ha exhaurit el mes sencer, sinó que en una setmana ja s'ho ha ventilat, i el mateix dia que hi havia l'acord entre Esquerra i el PSOE el va portar fins a l'Audiència Nacional. De fet, el País s'agafa justament aquest detall, fins i tot el País, insistim, ja no premsa catalana, per subratllar que és difícilment casual, diu el diari El País, difícilment casual que els moviments judicials en relació amb el tsunami i el CDR arribin després de saber-se que la llei d'amnistia els inclourà a tots dos casos. De fet, el diari ho compara amb el que va passar abans de la investidura de Sánchez el 2020. En aquella ocasió, recordeu que la Junta Electoral Central es va reunir d'urgència un 3 de gener, en plenes festes de Nadal, per inhabilitar Quim Torra i rebutjar l'acte d'eurodiputat Oriol Junqueras. Una crisi que va estar a punt de fer trontollar, recorda el País, la investidura de Sánchez. En qualsevol cas, aquest és un dels casos, el del Tsunami Democràtic i el paper de Marta Rovira. L'altre moviment de l'Audiència Nacional afecta el CDR. Després de 4 anys, perquè les investigacions de l'operació Judas van arrencar el setembre del 2019 amb les seves detencions, després de 4 anys, ahir, justament, just ahir, van tancar la investigació del cas i envien directament al banc dels acusats, acusats per terrorisme, 12 membres del CDR, Arnau.
Sí, són els detinguts en l'operació Judas just abans de la sentència del procés i que suposadament havien preparat algunes accions violentes. De fet, l'Audiència Nacional els envia a judici acusats de pertinença a organització terrorista, tinença i fabricació d'explosius. Això a la pràctica podrien arribar a ser 15 anys de presó. El tribunal, per tant, refusa els recursos d'algunes defenses per falta d'indicis i confirma la idea inicial del jutge. El dubte ara és aclarir si aquest cas dels CDRs també s'inclourà en l'amnistia i si, per tant, d'aquesta manera s'evitarà el judici que encara no té data.
De fet, coincidirà amb aquest processament, gràcies a Arnau, els comitès de defensa de la República han carregat contra l'amnistia i les negociacions per investir Sánchez. En un comunicat diuen que els partits independentistes estan normalitzant la repressió i estan blanquejant l'Estat davant la comunitat internacional. Per cert, encara un apunt més en plana judicial. El sindicat Manos Límpies, ara feia dies que no el sentíem, han presentat una denúncia contra Pedro Sánchez per la llei d'amnistia, la que encara no s'ha posat ni a tràmit. Consideren que esmena la plana als tribunals i d'aquesta manera ataca la separació de poders i l'acusen, per tant, d'un presumpte delicte d'usurpació de funcions. De fet, en aquest context, és molt interessant també, i això ha provocat la ira d'una part del sector judicial, és que dilluns es reuneix d'urgència l'òrgan màxim dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, per mirar d'aprovar també una declaració institucional contra l'amnistia. O sigui, abans de que la llei d'amnistia es porti a debat, a tràmit en les corts diverses, la cúpula dels jutges es reuneixen d'urgència per fer un comunicat contrari. Almenys això és el que ha demanat el sector conservador que domina l'òrgan de govern dels jutges i que ha estat criticat per la resta. És insòlit perquè volen emetre aquesta declaració preventiva per una llei que no està ni tan sols registrada, insistim. I a més de l'ofensiva judicial contra l'entorn independentista, en les últimes hores també s'ha fet públic que han condemnat a 3 anys de presó un jove per llançar ampolles contra Mossos en una manifestació a favor de Pablo Hasél al febrer de 2021. Aurora Rodríguez.
El tribunal, però, reconeix que la pena pot ser excessiva i recorda que encara queda la via de l'indult. La condemna és per un delicte d'atemptat, però s'absol el jove del de desordres públics. L'audiència també absol un altre acusat perquè no s'ha pogut provar que llancés pedres directament contra els agents. Li demanaven penes de fins a 6 anys de presó pels dos delictes.
I 8:45 del matí i un parell de punts més en plana política. D'una banda, a les Illes Balears, PP i Vox han acordat eliminar el català com a llengua única a les escoles, la llengua única de funcionament habitual a les escoles, a canvi de tirar endavant els pressupostos. És un acord que arriba després de setmanes i setmanes de pressió de l'extrema dreta perquè el català deixi de ser vehicular a l'educació balear. Així, a partir del curs que ve, les famílies a les Illes Balears podran triar en quin idioma porten els seus fills a estudiar, si estudien les assignatures troncals com matemàtiques, història o biologia en català o en castellà. És el que PP i Vox han anomenat la lliure elecció de llengua en educació i de moment es comença a aplicar a partir del curs que ve en alumnes de la primera infància, és a dir, de fins a 8 anys. La intenció, però, en Marina Arbós, és que durant la legislatura aquest model s'estengui a totes les etapes educatives.
La lletra petita d'aquest nou model educatiu ha centrat les negociacions pels pressupostos de les Balears les últimes setmanes perquè Vox reclamava que aquesta lliure elecció s'apliqués ja d'entrada a totes les etapes educatives, però el PP no ho veia possible per qüestions tècniques. Ahir la presidenta del govern balear, Marga Proens, tenia previst explicar el pacte a la comunitat educativa que va plantar el govern com a mesura de protesta. Sindicats i entitats asseguren que faran un front comú perquè la mesura no es pugui tirar endavant i alerten que això obre la porta a segregar els alumnes segons l'idioma que triïn. Per la seva banda, el conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que no s'incomplirà la llei d'educació de les Illes Balears perquè diu en cap cas hi haurà menys del 50% de les assignatures en català.
Darrer punt, amb tot el rebombori de la investidura de fons, demà passat Pere Aragonès té una cita al Vaticà. El papa Francesc el rep en una audiència que Aragonès va sol·licitar el dia 22 de juny per carta, una trobada a les 9 del matí a la biblioteca privada del Palau Apostòlic, a Giró.
Aquesta biblioteca és l'espai noble de la ciutat del Vaticà on el papa acostuma a rebre els màxims representants institucionals. Aragonès va enviar la petició al juny després de reunir-se amb el cardenal Omella. A la carta va recordar el pontífex la relació entre les dues institucions, que s'acosta també al mil·lenari de l'abadia de Montserrat, l'any 2025, i la finalització de les obres de la Sagrada Família. La Santa Seu va donar el vistiplau a la trobada un mes després, el juliol. Amb aquest viatge, Aragonès s'afegirà a la llista de presidents que han tingut contacte amb un papa. Jordi Pujol és l'únic que va tenir una audiència privada, en aquest cas amb Joan Pau II, el 1981. Artur Mas també hi va ser com a conseller en cap l'any 2002 i Montilla va coincidir amb Benet XVI quan va visitar Barcelona el 2010 per la consagració de la Sagrada Família.
Això quan, gràcies Cesc, des del Vaticà també han confirmat que a finals d'aquest mes el papa participa a la reunió amb els bisbes espanyols, trobada convocada des del Vaticà per abordar les conclusions de l'informe del defensor del poble que deia que 440.000 espanyols han patit abusos de l'Església a les últimes dècades. 8:45 del matí. I una de les notícies del dia, impacte per diverses generacions, la mort aquesta nit passada als 92 anys del periodista José María Carrascal.
La famosa bofetada de Glenn Ford a Rita Hayworth en la película Hilda. Una bofetada, más o menos así, le ha dado hoy Jordi Pujol a Felipe González.
Estil inconfusible i perfectament imitable el de José María Carrascal, de fet, va provocar les vocacions imitadores d'una pila d'espanyols als anys 90. Va ser, sens dubte, una de les grans cares de la televisió en aquella dècada. El recordareu per ser el presentador dels primers telenotícies d'Antena 3, El filo de la medianoche, que li agradava dir, cada cop li posaven l'informatiu més tard. També va ser un dels primers periodistes que va incorporar l'editorial i l'opinió als informatius amb un estil propi, un informatiu d'autor, que va fer, de fet, ell considera que és el que el va dur al comiat de la cadena després de 9 anys en antena. Així ho explicava fa gairebé 10 anys, el 20 de setembre del 2014, al Via Lliure de RAC1.
Lo que a mí me dijeron fue que esto yo daba unas noticias que no daban los otros informativos de la cadena a las 3 y a las 9, en fin, que yo iba mucho por libre, que yo iba por libre. Y usaron otra palabra también un poco rarilla, homogeneizar los informativos.
Caramba.
Y se ve que yo no encajaba en esa homogeneización, lo cual estoy muy orgulloso.
Carrascal, que una de les seves marques personals és que va fer conèixer molta gent els noms i el to, fins i tot l'accent d'alguns idiomes, amb lectura de grans capçaleres de premsa internacional, perquè en llegia les portades en anglès o alemany, que per aquella època, als anys 90, impactaven bastant a l'audiència espanyola. Va ser, però, abans de ser un periodista televisiu, sobretot un periodista escrit. Es va fer popular a la televisió, òbviament, però des dels anys 60 va ser corresponsal als Estats Units per ABC i per Pueblo. De fet, era un dels grans referents del periodisme en aquell moment. Va viure i va narrar grans moments de la història, des de la caiguda del mur de Berlín, el Watergate o l'arribada de l'home a la Lluna. I va ser l'únic periodista espanyol que va entrevistar el president dels Estats Units, Ronald Reagan. Així ho explicava avui fa exactament 15 anys, el 4 de novembre del 2008, al Món a RAC1, com va ser per ell anar al despatx oval. Ho explicava des de Nova York, el dia que Barack Obama era el nou president nord-americà.
Llevaba dos libros escritos sobre Norteamérica, me quedé en la puerta, el presidente Reagan vino a mí, me dio, estrechó la mano, yo no me atrevía a entrar hasta que me dijeron, noté que una mano bastante más alto que yo, que soy más bien bajo, en la espalda, y que me da un poco, we have to talk, me dijo, tenemos que hablar, ¿no? Y dije, yes, yes, yes.
We have to talk, amb aquest accent fantàstic de Carrascal. Fora de l'àmbit informatiu, el madrileny també va presentar el 96 el programa Todos Somos Humanos amb Xavier Cerdà, show on tots dos feien de presentadors, s'assemblava un nou una castanya ells dos, però recollien moments graciosos i errors en directe com aquest.
Solémonos a nosotros mismos, es que es consolémonos, pero es que cuando yo consuelo, consuelo a otro, y aquí se trata de consolar a nosotros mismos.
Carrascal, que també va ser molt reconegut, un altre dels trets diferencials, és les seves corbates de colors extravagants per l'època, que segons va explicar també el Via Lliure, eren l'insígnia personal.
Es que si me ven sin corbata, la gente ya se cree que he abjurado de todas mis convicciones, ¿no? Recuerdo que una vez en una playa iba paseando y una señora dice, ¡ay, el Carrascal! Y otra dijo, ¡sin corbata! Yo me lo he buscado. Tenía unas 300 o así. Las compraba tres por 10 dólares allá en Canal Street, en Nueva York. Mm-hmm. O sea,
caray, va... corbates 3 per 10 dòlars, eh? O sigui, imagineu-vos la qualitat de les corbates que portava a la tele. En tot cas, Carrascal, que a més va dedicar-se a escriure llibres, el van premiar l'any 72 amb el Premi Nadal per la novel·la Groovy, va rebre també el Premi Mariano de Cavia, el Luca de Tena el 2021, o també l'Antena d'Or. Per la trajectòria i pel que ha significat pel periodisme, a José María Carrascal com a icona dels anys 90, avui hi ha diversos digitals, perquè els de paper no hi han arribat pràcticament, perquè va passar pràcticament al filo de la medianoche, es va saber la notícia. I li fan un homenatge als diaris digitals. El seu, on va treballar tant de temps, l'ABC el recorda com un professional que considerava que la humilitat era imprescindible per fer la feina de periodista. Sempre intentava explicar històries, diuen, trobar el valor afegit i no donava mai res per fet. Va començar a publicar en aquest diari l'any 58 i ara fa poc més d'una setmana que Carrascal hi publicava l'últim article. Dos Isabeles i una Leonor, en què desitjava sort a la princesa d'Astúries pel jurament de la Constitució. També recorda, el recorden a La Razón, que han fet un recull dels millors moments televisius, el defineixen com un periodista innovador amb un talent especial davant la càmera. Ara passen 5 minuts a 8:45 del matí, en plana internacional a Israel, pendents a aquesta hora de l'evacuació, s'ha sabut fa poca estona, l'evacuació de més de 700 persones amb nacionalitat estrangera, segons explica la premsa internacional, i que estan citant fonts egípcies. Segons les informacions, serien 730, entre els quals 400 nord-americans, un centenar de britànics i d'alemanys, una setantena de francesos i també una cinquantena d'egipcis. De moment no hi ha confirmació que entre els possibles evacuats al pas de Rafah s'incloguin el centenar d'espanyols que encara són a Gaza. Ahir, a qui vam sentir va ser a Raúl Incertis, un anestesista valencià de Metges Sense Fronteres, que va ser, de fet, el primer espanyol evacuat de Gaza. Incertis demanava ahir, des de La Vanguardia, que s'acabi l'assetjament a la població i es deixi sortir els palestins de la franja.
Este castigo colectivo, cruel y desmedido, debe de terminar ya. Esta pérdida de vidas humanas, de niños, tiene que terminar ya. Los palestinos están insuficientemente alimentados y están pasando enfermedades ya infecciosas por culpa de las condiciones higiénicas.
Tot plegat, mira, sobre les condicions higièniques, avui hi ha un article molt interessant del relator especial de l'ONU, madrileny Pedro Arrojo, al País, que diu que la guerra de Gaza s'encamina cap a un genocidi. I fa referència a l'article 7 de l'Estatut de Roma, que descriu com extermini la privació de l'accés a aliments o medicaments, entre altres béns com l'aigua, i assumeix que els civils a Gaza ja estan vivint una catàstrofe humanitària, avisa que les malalties es dispararan i molta gent morirà precisament per no tenir accés a medicaments bàsics. Atenció a l'advertència d'aquest relator de les Nacions Unides al diari El País, Pedro Arrojo, que diu que ens encaminem cap a un genocidi. Aquestes són les paraules que fa servir. Tot plegat mentre en les últimes hores Israel s'ha carnissat encara més amb la població civil, on ja hi ha més de 9.000 morts. Aquest és el so de la ciutat de Gaza a la tarda, minuts després que l'exèrcit d'Israel va atacar un comboi d'ambulàncies a les portes de l'hospital de Shifa, el més gran de la franja, i a l'hospital on assegura el govern israelià que a sota hi ha el comandament de Hamas. El bombardeig ha deixat 15 persones mortes, una seixantena de ferits, entre ells nens. L'exèrcit israelià, que reconeixia ahir el bombardeig, diuen que sí, que van bombardejar ambulàncies, ho justificaven perquè diuen que a dins hi anaven membres de Hamas. El grup islamista, però, ho ha desmentit i diu que en realitat eren ferits que es traslladaven al sud de la franja. A part de l'atac a l'hospital i a les ambulàncies, aquesta nit l'exèrcit israelià també ha llançat coets contra una escola al nord de Gaza, com a mínim 50 víctimes més. Atacs que el secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, ja ha condemnat i ha tornat a demanar un alto al foc i el compliment del dret internacional. Accions, les d'aquestes últimes hores, de l'aviació hebrea, que segueix clarament la línia de les declaracions que feia ahir el president Netanyahu, que va deixar clar que no pensen donar cap treva a la zona.
He transmès que estem actuant amb totes les nostres forces i que Israel refusa qualsevol alto al foc temporal que no inclogui la devolució dels nostres hostatges. Israel no permetrà la transferència de combustible a la franja de Gaza.
Tel Aviv, que ignora, per tant, els intents diplomàtics nord-americans perquè deixin d'atacar els civils de Gaza. Les declaracions de Netanyahu, per tant, xoquen amb la tercera visita que ha fet al país Anthony Blinken, el secretari d'Estat nord-americà, que ahir feia una altra crida a les autoritats israelianes a protegir els civils i evitar que el conflicte s'estengui.
We need to do more to protect Palestinians.
Hem de treballar més per protegir els civils palestins. Crec que ens ajudaria poder aplicar pauses humanitàries amb acords sobre el terreny que aportin més seguretat als civils i permetin un millor flux i una millor distribució de l'ajuda humanitària.
Doncs bé, tot i els intents de bona part de la comunitat internacional de frenar aquesta guerra que s'escampi per al Pròxim Orient, Hezbollah ha tornat a treure el nas, tot i que el grup ha refredat de moment l'opció d'entrar físicament en guerra. Ahir va parlar per primer cop després d'anys de silenci el líder suprem de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ho va fer en un discurs des de Beirut, al Líban, on va assegurar que la batalla de Hamas contra Israel és legítima.
Què està passant avui a Palestina? El que està passant a la franja de Gaza, germans i germanes, revela l'estupidesa israeliana, la bogeria israeliana i la incapacitat d'Israel, perquè el que està fent és matar gent de Gaza, nens i dones. La majoria dels màrtirs són nens i dones.
Per cert, estem parlant de Gaza, però més enllà de la franja de Gaza, les Nacions Unides denuncien que també s'han intensificat els atacs i la presència de colons a Cisjordània. L'ONU avisa que la situació allà també és alarmant i urgent per una constant violació dels drets humans dels palestins que viuen en aquesta regió. Segons les autoritats palestines, en les últimes hores han mort 8 palestins a mans de l'exèrcit d'Israel a Cisjordània. 5 minuts i 3 quarts. I un últim apunt en plana internacional que ens porta fins al Nepal, perquè hi ha almenys 132 morts i 185 ferits per un terratrèmol de magnitud 6.4 que ha sacsejat aquesta matinada al Nepal. Ara mateix els equips mèdics i de rescat del país continuen treballant per trobar víctimes i no descarten que la xifra de morts pugui augmentar. Allà moltes cases han quedat destrossades i a la zona afectada, a l'oest del Nepal, hi ha molta gent que s'ha quedat també sense internet i sense electricitat. Mentrestant, a casa nostra, Protecció Civil, que continua demanant prudència al llarg de tot el cap de setmana per la borrasca Kiran. La Generalitat ha activat l'alerta del pla Procicat per fort onatge i manté encara, tot i que potser vagi una mica menys, l'alerta del Ventcat. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Quina és la situació ara?
Doncs pendents també de les precipitacions, més enllà del vent, que continua bufant amb força les comarques del Pirineu, sobretot a cotes altes, també al voltant de la ciutat de Barcelona, encara en zones elevades es nota aquest vent, que ha de seguir bufant durant tot el cap de setmana. Tindrem estones de menys força d'aquest vent, de fet aquesta tarda, doncs momentàniament pot afluixar una mica, migdia tarda, per reforçar-se de nou demà. Demà al migdia, àrea metropolitana, Catalunya Central, sud de Girona, pot tornar anar bufant força aquest vent del sud-sud-oest ponent estones, que farà que baixi la humitat i també el cel estarà mig ennuvolat. Ara, però, pendents dels ruixats que també tenim al Pirineu, que són en forma de neu a les estacions d'esquí, per tant, bones notícies amb aquesta baixada de la temperatura, però insistim, amb aquest cap de setmana amb molta precaució amb el vent, amb ventades de 70-90 km per hora a moltes comarques, així ho indica l'avís per perill de ventades del Servei Meteorològic de Catalunya, que afecta avui Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i també l'altre element destacat, el mar. Temporal marítim important a tota la costa, es poden superar els 2 metres o 2,5 metres d'alçada, i demà, de mica en mica, aquesta situació anirà millorant, però encara precaució, perquè notarem aquesta ressaca del temporal de mar.
Sobre aquesta qüestió, ens deies, ens parlaves de la pluja, però també a part del Kiran, ja s'estan alertant que arriba la borrasca també Domingos. Això també ens ha d'afectar?
Sí, de fet ja ho estem notant. Aquest vent ja forma part de la borrasca Domingos, per tant, amb poques hores de diferència hem tingut l'arribada d'aquests dos elements, d'aquestes dues borrasques atlàntiques que han castigat amb força sobretot la zona de França, del Regne Unit, i aquí ens arriba bàsicament la part més desgastada en forma de ventades, no de precipitacions com convindria, perquè són poc importants les precipitacions que esperem avui, però sobretot el vent i la mala mar, que encara es mantindran també demà.
Compte tota la gent, que és cap de setmana, que la gent es desplaça, que va a la natura, que s'acosta al mar, en alguns casos, doncs, que sàpiguen que hi haurà un atge important. Gràcies, Martí.
Fins ara.
De fet, ara citava el Martí Oliveres al conjunt d'Europa, el temporal Kiran ha provocat ja 16 morts, la regió més malparada, 6 víctimes mortals, és la Toscana, a Itàlia, amb els serveis de rescat buscant almenys encara una persona desapareguda. Feia més de mig segle que els toscans no havien vist pluges tan intenses. Però a casa nostra és cert que ha tingut incidències importants en alguns casos. Ahir el telèfon d'emergència 112 va acumular un miler de trucades. En total, des de l'inici de l'episodi de ventades, fins ahir havien rebut exactament 969 avisos, concentrats sobretot al Barcelonès, al Vallès i al Baix Llobregat. A Barcelona continuen tancats els parcs, mesura que es mantindrà fins que les condicions no milloren. De fet, hi ha hagut, i això continua generant debat, caiguda d'arbres en diversos punts de la ciutat, per exemple a Horta, a la Gran Via o al Poble Nou. I una de les imatges del dia en relació a la borrasca és la que hi ha a la portada de La Vanguardia, que el mar ha engolit part del passeig marítim del Bogatell, on les onades han esfondrat un mur. I més enllà de la capital, les platges del litoral barceloní que tornen a recular, per exemple a Montgat, al Maresme, hi ha hagut regressions en alguns punts de fins a 40 metres de la costa. I fora de Catalunya, a Madrid, dijous va morir una noia de 23 anys quan li va caure un arbre al damunt. En les últimes hores s'ha informat que la jove era d'Esparreguera, del Baix Llobregat. L'accident va ser un pas de virants al carrer Almagro de la capital espanyola quan la víctima passejava en companyia dels seus pares. Efectes de temporals i efectes naturals. Un incendi al País Valencià arrasa més de 2.500 hectàrees ja i ha obligat a desallotjar 850 veïns. El foc s'ha originat en una zona propera al municipi de Montitxelvo, de només 600 habitants, a la comarca de la Vall d'Albaida, a València. Tot i les flames afecten poblacions de les comarques de la Safor i el Comtat, també. Les autoritats han obligat a marxar de casa seva els habitants de pobles com Terrateig o Castellonet de la Conquesta. El fort vent de les últimes hores ha fet que l'incendi s'hagi propagat ràpidament i per això els bombers tenen problemes encara per estabilitzar-lo.
Això sí, en les últimes hores ha perdut pistonada. El foc es va declarar dijous al migdia. En menys de 24 hores va arrasar 2.000 hectàrees. Com dèiem, el vent està complicant de valent les tasques d'extinció perquè alguns mitjans aeris no poden actuar amb normalitat. De fet, els hidroavions del govern espanyol ni tan sols s'han pogut enlairar perquè les ratxes de vent han superat els 100 km per hora. Avui, però, s'espera que ja hi puguin treballar. Ara els bombers centren els esforços a evitar l'avançament del flanc sud. Si les flames saltessin al riu Serpis, podria entrar en una altra zona forestal amb potencial per cremar 5.000 hectàrees més.
Això al País Valencià. A Catalunya i al migdia els bombers també van extingir un incendi que es va declarar de matinada en una zona d'Horts de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, on es van evacuar una trentena de persones. 9:15 del matí. Atenció, un altre punt, perquè a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell han tancat de forma preventiva una planta de l'edifici de pediatria per l'amenaça d'una plaga de xinxes. Durant uns dies el centre vol aplicar un tractament químic contra aquest paràsit després que el 20 d'octubre es va detectar un sol cas de picades en una habitació, segons llegim a diversos mitjans digitals. En un primer moment el Taulí va posar en marxa dos tractaments tèrmics més conservadors per desinfectar la zona, però ara directament han aplicat un de químic que és més agressiu. S'espera que dilluns ja es pugui reobrir la planta, però hem de dir que no és el primer cas que es detecta en un hospital espanyol. També se n'han trobat a Albacete o a Màlaga. En el dia que hi sabíem que Catalunya ha trencat ja la barrera dels 8 milions d'habitants. Fa dies que n'estem parlant en el programa. Segons l'última estimació de la població que ha fet l'IDESCAT, s'hi va arribar a finals d'octubre, és a dir, fa molt pocs dies. El país supera la xifra dels 8 milions 16 anys després d'arribar als 7 i 36 anys després d'aquesta cèlebre campanya.
No som ni un, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc. Som 6 milions.
La campanya també icònica, històrica, fa 36 anys del Som 6 milions, doncs veien, som 8 ara. Des de llavors, més enllà de la quantitat de gent, la societat ha canviat moltíssim i els motius de l'augment d'habitants són molt diversos. D'una banda, l'augment de l'esperança de vida, però sobretot la població estrangera, que ara és un percentatge molt important del país. Són dos factors que compensen amb escreix la davallada cada cop més intensa de la natalitat a Catalunya. Ho expliquem en aquest informe de Joel Penya.
Quan Catalunya va arribar als 6 milions, la població estrangera representava un 1% del total. Ara un 16%, més d'un 1.200.000. Ho explica el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve.
Ha sigut una injecció directa perquè han arribat persones de fora, però també indirecta perquè moltes d'aquestes persones s'han reproduït aquí.
A més, l'esperança de vida és 6 anys i 6 mesos més gran. Ara és de 83 anys i mig, una dada que contrasta amb la davallada de la natalitat. L'edat en què les dones tenen el primer fill ha passat dels 26 als 31 anys.
Més temps que estem sotmesos a aquesta baixíssima fecunditat. L'augment de l'esperança de vida, el que sí que és una bona notícia, perquè fa que la gent trigui més a marxar.
A més, la tendència des del 1987 ha estat anar a viure cap al litoral.
La gent es concentra a les grans metròpolis. Després fas un estudi del conjunt de Catalunya, del parc de l'habitatge, i resulta que te'n sobren, no? Perquè molts municipis estan buits.
A la demarcació de Barcelona hi viuen 3 de cada 4 catalans. A la de Tarragona hi viuen un 11%, un 10% a la de Girona i a la de Lleida un
6%.
Ara us explicam el que deia Albert Esteve fa un parell de mesos, ja us vam explicar el Via Lliure a través de les declaracions d'Albert Esteve, la proximitat d'aquests 8 milions, i va dir Albert Esteve llavors que Catalunya estava a camí de convertir-se en la comunitat autònoma més poblada d'Espanya, que podia ser en una dècada. Ara mateix ho és Andalusia, que té 8,6 milions d'habitants, per tant només falten 600.000 persones perquè Catalunya sigui la comunitat autònoma de l'Estat amb més habitants. Doncs bé, segons els experts, els serveis públics actuals ja no són suficients a Catalunya, és un dels debats que hauríem de tenir permanentment per cobrir les necessitats dels habitants de Catalunya. Segons Pau Miret, sociòleg, investigador del Centre d'Estudis Demogràfics, ara mateix serveis com les cures ja són deficients, ho deia ahir el 9C de RAC1.
Diguem que la població, les necessitats de la població són més altes que la part pública que tenim aquí, i per això està la part privada. Per això hi ha les mútues i tenen un èxit tan important en el cas de Catalunya, perquè cobreixen la part que la part pública no dona, i per això hi ha les escoles concertades i l'educació privada.
Passen ara 4 minuts a 3 quarts de 9. Més problemes a les cases, l'atur es manté, al voltant de l'atur, en aquest cas els manté el nivell més baix dels últims 15 anys, tot i el repunt de l'octubre que ha deixat més de 4.000 persones sense feina. Segons el Ministeri de Treball, hi ha ara 340.000 persones que busquen feina a Catalunya.
A més, pràcticament 6 de cada 10 aturats tenen més de 45 anys i els joves menors de 25 representen el 6% de les persones que estan apuntades a les llistes de l'atur. Per altra banda, gairebé la meitat dels aturats fa un any o més que està buscant feina. De fet, tot i el repunt de l'octubre, un mes en què tradicionalment augmenta l'atur, el Departament d'Empresa i Treball afirma que la creació d'ocupació continua sent positiva, amb més de 3 milions de persones apuntades a la Seguretat Social. Al conjunt de l'Estat, aquest octubre, l'atur ha augmentat en gairebé 37.000 persones i ara hi ha 2,7 milions d'aturats.
Més qüestions que ens afecten en el dia a dia. Si avui teníeu previst posar rentadores o fer servir el forn, sapigueu que avui el preu de la llum d'aquest dissabte és el més baix de tot l'any, de tot el 2023. Si teniu contracte amb tarifa regulada, avui el megawatt hora us costarà de mitjana 1,5 €. Segons l'operador de mercat ibèric d'energia. És més, entre 3 i 4 de la tarda i entre 11 i 12 de la nit la llum serà directament de franc.
Tot plegat gràcies a les ratxes de vent que fan que hi hagi més energia eòlica i hidràulica i això disminueix el preu de l'energia. El nou rècord de preu més baix arriba després de només 2 dies i és que l'anterior rècord es va trencar abans d'ahir dijous quan el megawatt hora costava de mitjana 4,44 €. Avui la franja horària més cara serà entre les 8 del vespre i les 10 de la nit. Si avui el megawatt hora pels clients amb tarifa regulada costa 1,5 €, l'any passat, el 4 de novembre, costava 150 € al megawatt hora.
En plena de successos, han enviat a presó un veí de Terrassa que estava preparant un atemptat jihadista. La policia espanyola diu que els últims dies havia mostrat el seu desig de passar a l'acció i fins i tot va accelerar la recerca d'armes blanques i armilles antibales.
L'home també feia difusió de postulats terroristes a través de les xarxes socials. Tenia al voltant de 400.000 seguidors i algunes de les seves publicacions tenien fins a 4 milions de m'agrades. En molts dels seus missatges incitava els musulmans d'Europa a imposar la llei islàmica i feia proclames d'odi contra els jueus i el col·lectiu LGTBI. La investigació va començar a finals de l'any passat i va comptar amb la col·laboració de les autoritats del Marroc. Se li atribueixen els delictes d'enaltiment, adoctrinament i amenaces terroristes i també delictes d'odi.
Detenció, per tant, a Terrassa. Mentrestant, a Sabadell investiguen un mestre d'una escola per presumptament agredir sexualment un alumne del centre. De moment l'han apartat ja de les seves funcions i els Mossos no descarten que hi hagi més víctimes.
Es tracta d'un professor de l'escola Joaquim Blume. El Departament d'Educació ha activat el protocol per casos d'abús i la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència, la USAP, s'ha posat en contacte amb l'escola. Per la seva banda, l'Ajuntament de Sabadell ha expressat preocupació davant dels fets. També demana a la Generalitat i a la Justícia a prendre totes les mesures oportunes per aclarir el cas el més aviat possible.
I parlant de violència sexual, la policia espanyola ha detingut 3 homes per la violació grupal a una jove a València. Una investigació que continua oberta i de la qual no es descarten més detencions.
L'agressió es va produir el cap de setmana passat. La víctima és una jove de 18 anys que va denunciar que un grup de joves, aprofitant que estava drogada, la van dur a un descampat i la van agredir sexualment. Va passar davant d'una discoteca del barri de Malvarrosa. Els arrestats han de declarar els propers dies.
I ahir al vespre va haver-hi també un atropellament mortal a les línies R2 Nord i R11 entre Montcada i Reixac i Mollet de Sant Fost.
Això va provocar que la circulació de trens per aquestes dues línies estigués aturada gairebé 1 hora i mitja perquè la policia pogués fer l'aixecament del cadàver. La circulació es va aturar cap a 2:15 de 9 del vespre i es va recuperar a les 10 de la nit. El tren afectat, però, no prestava servei i anava sense viatgers en el moment de l'incident.
8-7 minuts i arribarem a les 9 del matí. De seguida us parlem de la informació cultural, de les visites de Madonna en diversos punts de Barcelona, de l'agenda musical del dia i del comiat a Matthew Perry, que els amics i familiars van fer ahir el que va ser un dels líders de la sèrie Friends.
És estalviar for you. Fins al 5 de novembre estalvia a Carrefour i Carrefour Pones triant ofertes com l'oli d'oliva verge extra Aromes del Sur de 5 litres. El litre surt a 7,99 €. O el plàtan de Canàries a 1,39 € al quilo. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Mentre sents aquesta falca, potser vas cap a la feina o cap a casa, però a Bassols volem que vagis cap a un món millor. Per això, avui arribem a tot Catalunya, per impulsar la transició energètica, oferint-te una energia 100% verda. I per descomptat, la possibilitat de generar la teva gràcies a l'autoconsum. Bassols, l'energia compromesa.
Vols digitalitzar la teva empresa? El dijous 9 de novembre, a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornada de la transformació digital per a Pimes, en la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, inscriu-t'hi a pimec.org, amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
Els que ho feu perquè us agrada col·laborar amb la gent. O perquè heu dit, mira un quiosc de l'ONCE, i us heu animat a comprar un cupó per veure si hi ha sort. Vaja, a tots els que jugueu a l'ONCE.
Ben jugat!
Perquè feu que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pot un cava del Penedès competir amb els millors xampans i escumosos del món? El nostre Maset No Reserva ha estat reconegut com el millor cava i el millor vi escumós ecològic del món al Campionat Mundial de Xampans i Escumosos. Gaudiu-lo per només 12,95 € comprant-lo per telèfon o a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
I a les 9 del matí, en plana cultural, familiars, amics i companys de professió s'han acomiadat en les últimes hores de l'actor de Friends, Matthew Perry, que va morir, recordeu, fa una setmana, a l'edat de 54 anys. Ahir a la tarda hi va haver un funeral privat al cementiri de Forest Lawn, a Hollywood Hills, a Los Angeles, a prop dels estudis on es rodava la sèrie, i entre els assistents hi havia els seus companys, Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc i Lisa Kudrow. Una de les últimes persones que va parlar amb Matthew Perry, dies abans que morís, va ser la productora i guionista de la sèrie, creadora, Marta Kaufman, que explicava que Perry estava bé.
He was happy and...
Estava feliç. Havia après coses. El que més, que volia ajudar altres addictes, i això li va donar un objectiu. He perdut un amic en múltiples maneres, i el que més m'agrada és el suport dels fans, que han perdut també un amic, i espero que allà on sigui ho noti.
La família va rebre ja el cos de Matthew Perry després que s'hagi acabat de l'autòpsia, on es va determinar que la causa oficial de la mort de Matthew Perry de moment és indeterminada a l'espera de nous resultats. I un apunt més, hem estat parlant tota la setmana de Madonna. Avui llegim al Nació Digital que després d'haver omplert el Palau Sant Jordi dimecres i dijous, tot i que amb retards considerables, la qui va ser reina del pop va decidir prendre's el dia d'ahir per fer turisme per Barcelona, i potser us la vau trobar. Madonna va visitar la Casa Batlló, després d'estar-se una hora, va posar rumb cap a la Sagrada Família, on també s'hi va estar prop d'una hora. Des d'allà va anar directament cap a l'aeroport de Barcelona per continuar amb la gira de comiat. Recordem que Madonna ja es va deixar veure dimarts pels carrers de Barcelona passejant en bicicleta. I un punt més abans a l'agenda del dia, el ballarí coreògraf de flamenc Rafael Amargo ja ha ingressat a presó, a Soto del Real. Allà s'hi estarà fins que es faci el judici per tràfic de drogues previst per l'abril del 2024. L'Audiència de Barcelona, de Madrid, ha pres aquesta decisió després de veure-hi risc de fugida.
Amargo no complia amb les seves obligacions judicials, com la de presentar-se cada 15 dies al jutjat, cosa que tenia establerta com a mesura cautelar. Ell, la seva dona i dos socis estan acusats de formar un grup criminal dedicat al tràfic de drogues, en especial de metamfetamina, ketamina i MDMA. Un negoci que haurien tirat endavant des de la mateixa casa del ballarí. A tots ells se'ls acusa de tràfic de drogues i organització criminal. Amargo era el cap de l'entramat.
2 minuts i les 9. A falta d'un mes perquè Calonge celebri el seu segon aniversari com a poble de llibres, aquest cap de setmana tornen les activitats literàries al municipi, perquè el poble del Baix Empordà, editorials, llibreters i lectors ofereixen aquest cap de setmana diverses activitats com rutes literàries o la fusió de cuina i arts escèniques. Corresponsal de RAC1 a Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia, Marina. Monsonís, artista visual i autora de La Cocina Situada, parlarà aquest vespre de gastronomia i literatura al cicle del llibre al plat. Demà serà el torn d'Albert Tom, que farà d'anfitrió per les llibreries de Calonge, tot fent recomanacions. Altres escriptors que han passat per aquest cicle anomenat Llibreter VIP són Jordi Basté, Rafael Nadal o Xavier Grasset. L'alcalde de Calonge, Jordi Soler, fa un bon balanç de totes les propostes. Una d'elles combina recitals poètics amb degustació de vins. Són declaracions a RAC1.
Primer de tot, a donar a conèixer aquest municipi com a font de cultura, amb les seves diverses formes i categories literàries, i en segon lloc, han contribuït també a que els propis llibreters hagin pogut vendre llibres.
Entre el 7 i el 9 de desembre se celebrarà el segon aniversari com a poble de llibres. Totes les activitats es giraran entorn a la salut sexual femenina i també s'aprofitarà per recaptar fons per a la Marató de TV3.
I abans de l'agenda musical, l'agenda d'una cosa important d'avui, que és que Òscar Andreu estrena avui el seu monòleg al Casino de l'Aliança Barcelona.
Hi ha unes imatges nostres a YouTube d'un programa on ens entrevisten, sí. I la veu en off ens pregunta: què en penseu dels monòlegs? I nosaltres: és la merda més grossa! 15 anys més tard, tall, i presenta el seu monòleg.
Hola, bona nit. Ell mateix reconeixia el Via Lliure fa una setmana al Plat Estrella, que fa anys que no s'hagués imaginat.